Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a la Brigitte Vassallo, escriptora i pensadora coneguda especialment pel seu treball al voltant de les no monogàmies. La seva recerca, però, va més enllà i indaga en la diferència sexual i la construcció nacional en un sentit ampli. El seu darrer llibre, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, posa l'accent en el classisme en la producció cultural i en els debats polítics i intel·lectuals. Un camí que segueix explorant el teatre, creuant memòria i territori amb la trilogia de Naxos. Avui parlarem sobre la classe. Truquem a la Brigitte.
Oh, qui és que em truca?
Hola, Brigitte.
Que ets el Joao França?
De cop sóc el Joao França. Sé que estaves esperant aquesta trucada.
Estava esperant molt fortament aquesta trucada, efectivament.
Doncs moltes gràcies. Gràcies per atendre, per esperar-la.
Sí, gràcies a tu. Jo anava mirant, ja saps, en plan, bueno, quanta gent passarà davant de mi. Però clar, tot gent molt interessant, jo ho entenc. Això em consolava, però pensant, no em truca, per què no em truca?
Bueno, estàvem esperant el moment ideal.
No? Estàvem esperant el moment ideal, exacte.
Molt bé. Doncs escolta'm, volia parlar com de diverses coses, però en gran mesura de l'últim llibre que has tret, no? D'aquest Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, que era una de les raons per les quals no et vaig trucar la temporada passada, perquè l'estàvem esperant. I clar, pensava, quan et vaig entrevistar per parlar sobre el pensamiento monógamo terror poliamoroso a la directa, et vaig preguntar per un personatge de cultura popular que hi apareixia bastant, que era la Shakira, no? Que recordo que et vaig dir, et preguntaré per algú que cites molt, i em vas dir, l'Audrey Lord. Dic, no, la Shakira.
No me'n recordava d'això, Joao. No me'n recordava d'això.
I aquest Lenguaje inclusiu o exclusión de classe comença amb un altre personatge de cultura popular, no? Que és la Belén Esteban. D'entrada, què representa l'Esteban, no? Com perquè comences el llibre parlant amb ella i que tingui, bueno, un paper bastant central, no? En enfocar el tema que abordes.
Sí. De fet, no va ser abans l'Esteban que el llibre, sinó una mica al revés, no? Jo estava ja com buscant els fils del llibre i va succeir aquesta conversa que detona el llibre, no? Que inicia el llibre. I jo crec que tu és una de les primeres persones que vaig trucar quan em va succeir aquesta conversa, en plan, ostres, mira què m'acaba de passar. Encara no entenc molt bé què és el que m'està agobiant tant d'això que m'acaba de passar, però aquí hi ha com un fil que té a veure amb tot això que estic com remenant, provant d'escriure, provant d'endreçar. També és veritat que això és una mica com el tema de quan estàs embarassada que veus només embarassades. Quan estàs com molt ficada en un llibre i en un tema, de sobte com tot entra en relació i només selecciones les parts de la vida que tenen relació amb allò, no? Llavors, la conversa aquesta sobre la Belén va ser detonadora i tirant de fils era com clarament, era com una icona que em servia molt bé per explicar tota la resta, no? A més, com fent la comparativa, perquè la vida de la Belén Esteve i la meva no és tan diferent, però jo sóc un personatge ja legitimat en els entorns culturals i la Belén no ho és.
Perquè quina era aquesta conversa sobre la Belén Esteve?
Doncs jo vaig dir, en un entorn editorial, a més, jo vaig dir que la Belén Esteban estava a punt de publicar un llibre, així, amb una conversa lleugera que estàvem tenint així abans d'una reunió, jo venia de llegir-ho a internet o no sé què, i vaig dir, hòstia, doncs la Belén Esteban està a punt de crear un llibre. I una persona que estava allà va dir, seguro que se lo ha escrito un escritor fantasma, va dir un negro, i citarà Dostoyevsky, que jo per escriure aquest paràgraf, jo ho poso allà, jo he anat buscant tota l'estona com s'escriu Dostoyevsky, jo escriure Dostoyevsky, segur que la majoria de gent no sabem escriure Dostoyevsky, no? Però em va com flipar com aquest despreci d'entrada cap a la possibilitat de que la Belén Esteban escrigui un llibre i publiqui un llibre, no? Quin problema hi ha amb això, no? Que és un despreci que no em passa a mi ara, que jo també he viscut això, però ara mateix ni hi ha un després, ja que jo escric llibres i se sobreentén que jo sé escriure Dostoievski sense equivocar cap lletra i es sobreentén que jo llegeixo a Dostoievski, a més.
I com s'explica aquesta diferència, no? Del que es pugui esperar de tu i del que es pugui esperar d'ella?
Clar, això em va fer com anar buscant, perquè bueno, el tema del llibre estava clar, no? Pues ja ho posa el títol, a més explícit no pot ser, no? En llenguatge inclusiu i exclusió a classe. El fil venia d'una cosa que jo havia escrit com feia un parell d'anys abans, que es deia, que havia publicat a Pícara, que es deia Lenguaje Académico y Traición de Clase. I era com aquesta idea de què és la classe, què és la classe i què s'oculta. No, que és la classe és tenir diners, és no tenir diners, és tenir diners d'una manera concreta, haver-los agradat però no haver-los guanyat tu perquè llavors ets una nova rica i això es veu que també està malament i a més has de tenir unes formes concretes perquè si no resulta que ets una hortera, que és el que li passa a la Georgina Rodríguez. O sigui, què és tot aquest despreci pel fet de que gent que venim de pobres, de sobte, donem el pelotazo i tinguem diners. Estic fent un plural totalment surreal. O sigui, gent que dona el pelotazo i que tingui molts diners.
Clar, tu
Com la
publiques
Mercè
llibres, que no
Mercè.
vol dir fer molts
Sí,
diners, no?
exacte, no vol dir fer molts diners ni molt menys, no? Però d'una banda això, no? Què vol dir, què volia dir el tema de la classe social en termes de la modernitat contemporània i què vol dir el capital cultural, que és una de les coses que a mi també em tenen com... em tenien una mica obsessionant, dic tenien perquè ho tinc com resolt a partir de l'univers d'aquest llibre, no? I també té a veure amb un article que vaig publicar, jo crec que durant el confinament, va passar jo, no?, sobre el tema de l'accessibilitat a la cultura, no? Que l'accessibilitat a la cultura és tota l'estona, no? Tots aquests grans programes i tota aquesta gent tan intel·ligent pensant de com podem fer perquè les que venim de pobre tinguem accés a la cultura, ja marcant què és la cultura i què no, perquè cultura tenim tota l'estona, però no a aquell tipus de productes culturals. I com, o sigui, com fem perquè tinguem accés al consum d'aquests productes culturals, o sigui, a ser espectadors de la seva moguda a sobre, no? Es veu que has necessitat més penya, no? Eixamplar la base, com diuen, i llavors necessiten més penya que anem allà a mirar i a riure'ls i les gràcies. Però on estan els programes perquè nosaltres puguem ser les que generem productes culturals també d'aquella mena i les que doncs, decidim que hi ha exposat als museus i que no, no? Com passa això? I quan ho aconseguim, quina transformació en el nostre pensament de pobre hem hagut de fer i per què es valora aquesta transformació en el nostre pensament de pobre com una evolució cap a la civilització. Bàsicament tot això, no?
I com que al final el que es valora és el consum, però tampoc no tot el consum, no? O sigui, jo penso molt en Camela, per exemple, no? Que tenen com molta audiència, però no han arribat, no? Com en aquesta valoració, per dir-ho així.
Clar, això és una mica el que li passa a la Belén Esteban, no? Que desenvolupa el llibre, o sigui, apunto el llibre, no? Apunto cap allà, de que hi ha una possibilitat, o sigui, que les que venim de pobres sempre hem pogut fer espectacle per les classes dominants, no? Sempre hem pogut fer ser pues, les bufones de la corte, les actrices de turno i no sé què, sempre i quan sigui pel consum de les classes dominants i dirigides per les classes dominants. Quan la xusma fem entreteniment i fem cultura i fem el que sigui per la xusma mateixa, llavors allò tot entra en desprestigi. Clar, entra en desprestigi al públic, entra en desprestigi al producte i entra en desprestigi tot. Tot això sense idealitzar el que fa la Belén Esteban. Jo ja ho dic, a mi la Belén Esteban no m'interessa com a persona, no m'interessa idealitzar-la, m'interessa la icona que s'ha creat al voltant d'ella. I tot això sense idealitzar de que resulta que Telecinco ara és com la liberació de les classes populars. No, però tampoc fent la resta, que és assenyalar tota l'estona Telecinco com, i les audiències de Telecinco com les responsables de l'auge del feixisme, que tot això ho veiem constantment, aquest discurs, que és un discurs d'odi de classe que flipes, I el deixem passar amb molta tranquil·litat, amb molta tal. Quan, hòstia, Telecinco és una merda, però Netflix és una merda, TV3 li va de dies, Televisió Espanyola és un desastre. O sigui, que les grans corporacions, per molt que vulguin una altra cosa, estan creuades pel capital i allà hi ha un munt d'interessos ficats. I hi ha un munt d'interessos a no fer la revolució. Una altra cosa és que quan el carrer fa tant xup-xup es van amoldant, doncs a les seves audiències, però no són líders ni vanguardia de cap mena de moviment revolucionari. Llavors això és el que hi ha. Per què només estem apuntant a un tipus de programes que van cap a les classes populars? No? Per fàstic de classe, per classisme.
Hi ha com aquesta qüestió, no? Que és un tema que tractes bastant en el llibre, i fa uns dies vam fer un debat amb l'Amparo Iturriaga de l'Associació de Veïnes de Roquetes, que sortia que és una mica com anomenem les coses, no? I que a vegades, bueno, amb això que deies, no? D'atribuir a les classes populars, no? El creixement de l'extrema dreta, que potser estem intentant llegir les coses amb uns llenguatges, amb unes paraules que no ens deixen entendre, no? El que està passant en realitat o que fan que no veiem, no? Les dinàmiques que potser són de suport mutu des de baix, no?
Totalment, totalment. I jo crec que també hi ha com una desafecció cap a unes formes polítiques on no hi ha hagut espai per les que venim de pobres o que no hi ha hagut espai per la gent i per la nostra gent, que genera una desafecció clara. O sigui, jo crec que quan els pobres es fan d'extrema dreta, això és la conseqüència d'algú, no és la causa. No és això el que s'ha d'analitzar, sinó què ha passat aquí perquè arribi a succeir això. Per què? Doncs no perquè els pobres siguin més bons que cap altra persona. O sigui, de gilipolles n'hi ha de tot arreu. Però pel fet de que l'extrema dreta els hi va en contra. Els hi va en contra, directament. Per molt que hi hagin tots aquests washings que utilitza tothom, no? De dir, no, a nosaltres anirà millor perquè atacarem tal i qual, però la gent és gilipolles en aquest sentit. O sigui, bé que es veu que això és una maniobra, no? I que després les polítiques els hi van en contra. Llavors, per què es fa? Per què periòdicament hi ha moments de crisi? Resulta que l'extrema dreta té més espai en l'espectre polític. Doncs alguna cosa està passant.
Clar, una cosa que intento pensar o plantejar és quin és el paper de les esquerres en tot això, no? Que potser l'extrema dreta avança perquè les esquerres no han sabut respondre, no? A segons quins espais, segons quines problemàtiques, com ho veus?
Jo, Joao, amb això ja saps que estic bastant punky. Et vaig a contestar bastant a lo bruto, saps? Perquè, a més, clar, escolto la teva veu i penso que estem en una conversa privada, tu i jo.
Això està sent gravat,
eh? Això està sent gravat i s'ha utilitzat en contra meva. Sí, jo estic molt cabrejada de que les esquerres estiguin plenes de gent de classe alta i de burgeses que són d'esquerres, fantàstic, però que no revisen gens el seu lloc al món, les conseqüències del seu lloc al món, i que fan discursos sobre la misèria, la pobresa, la tal, i que sense tenir ni punyetera idea de res de la vida. Estic farta. I com que tenen tot el poder, i com que tenen tots els contactes, i com que tenen tots els vincles, i com que tenen el saber estar i el saber parlar legítim, i poden citar a no sé qui, a Dostoyevsky, des que tenen 18 anys, quan els altres estem treballant i estem partint el llom i no tindrem accés a Dostoyevsky fins als 50, m'entens? Com que tenen tot això i ho tenen tan fàcil des de tant al principi, tenen tots els jocs de paraula i no hi ha manera de gestar-los. I aquests jocs de paraula no és que ai, ara resulta que no poden parlar, la burgesia d'esquerres no pot parlar. Que foti el que li doni la gana, pot fer el que li doni la gana, només faltaria que jo els vingués a dir a ningú que no poden parlar. Però, joder, una mica de consciència de des d'on estàs parlant, quina part ridícula de l'existència és la que tu arribes a veure des de la teva torre, marfil, disfressar una altra cosa, i des de quines polítiques estàs proposant des d'allà. Perquè la gent no et respongui. Claro, et responen els guais com tu, que també són d'esquerres. Perfecto. La intel·lectualitat d'esquerra tota junta. Però què passa amb la penya als barris? Per què no està responent? I no s'està fent autocrítica d'això? Quina mandra, t'ho juro, quina mandra.
I aquest reconèixer, tu com diries que ha de ser? Perquè l'altre dia parlava amb un amic que està començant el doctorat i bueno, no és que hagi tingut les coses fàcils, no? per arribar en aquest espai acadèmic, i em deia que li posava molt nerviós a les reunions la gent que deia jo sé que he tingut moltes oportunitats, jo sé que no? He tingut, que sóc una persona privilegiada, no? Clar, què fas amb això? O sigui, reconèixer què vol dir? És només de paraula o com es fa això, no?
Doncs a mi l'única part d'això que m'interessa, perquè jo després tot aquest rotllo de por mi culpa, por mi grandíssima culpa, aquesta cosa catòlica, de ai, soy blanca, tal, jo no, és que soy hetero, és que tal, o sigui, m'interessa zero. A mi em dona igual el que sigui la gent. I a més em molesta també bastant, com el teu col·lega, o sigui, haver-li a sobre de posar l'ombro perquè me llore, el burgués de turno, perquè resulta que ha sigut molt privilegiada, no? O que de vegades em diuen en plan, joder, tia, és que jo soy hetera i parece que les heteras no podem ser feministes. Bueno, Cari, però podeu salir a la calle, ¿m'entiendes? Sin que tengáis que vigilar quién os está mirando mal, o sea, un poquito de tal. O sea, es por 2 minutos de gloria que tenemos las otras, en algún momento pasa nada, no pasa nada. Estoy una mica fins al moño d'això. I llavors, com es fa això? A mi no m'interessa el que sigui la gent, el que m'interessa és que des del seu lloc, si volen analitzar la classe social, em sembla fantàstic, però que l'analitzin des del seu lloc, perquè aquesta és informació transcendent, que és la maleïda informació que necessitem i la que no ens donen. Que obrin els, com dic a Naxos, que obrin els arxius de les seves famílies perquè puguem entrar a investigar el que van fer. No que em donin classes de Marx, no necessito que m'expliquin Marx, ja me'l llegeixo jo. O sigui, el que necessito és que aquests cadells i cadelletes de la burgesia que estan ara tan preocupades per la classe social i tal, bueno, investiguin les dinàmiques del seu maleït context i que deixin d'aportar solucions a llocs que no coneixen, que aportin solucions des de per desmuntar això d'on venen. Aquesta és la part interessant, però clar, aquesta no és la part sexy, això és el que no fa ningú. És com el tema dels homes, no? Si els homes poden ser feministes, a mi, hòstia, tant de bo tothom ho sigui, tant de bo tothom ho sigui. Però quina part em sembla que els tios que viuen normativament, que han estat criats i educats i estan totalment conformes amb la normativitat, quina part poden aportar? Joder, que ens expliquin com es fa això, com ha succeït això, com es viu des d'allà. Que no em vinguin a explicar com he de viure jo amb la meva vida dissident o com has de viure tu. Que ens parlin de lo seu, o sigui, des de la normalitat, que analitzin aquesta normalitat. El problema és aquest trasbals, no? Quan et poses a explicar coses que no. Que ni saps, ni entens, ni veus, però que et penses que sí des del teu lloc d'una neutralitat totalment fictícia.
Una cosa que va passar en aquest debat, aquesta conversa amb l'Amparo, que vaig pensar, té molt a veure amb tot... O sigui, s'ha vist el llibre en un instant, diguéssim, no? Tu vas fer la teva primera intervenció i l'Amparo va dir, bueno, és que ella parla molt bé, no? I
Sí,
ella,
sí, sí,
quan parla, es posa el públic a la butxaca, no?
sí.
Ja ho
Sí,
vam
sí,
veure.
sí, sí, sí.
Però què vol dir aquest comentari, llavors, no?
Sí, el comentari vol dir que hi ha unes formes legítimes, és com la bellesa, no? Hi ha gent que és guapa i hi ha gent que és lletja. I diem, no, clar, no, jolín, no, tothom és guapo, ningú no és guapo, això és una construcció, sí, clar, és una construcció, però després surts al carrer i hi ha gent considerada guapa i hi ha gent considerada lletja. O sigui, hi ha una construcció que està funcionant tota l'estona. No? I que no és una construcció que existeix quan l'anomenes, és una construcció que existeix. No? Quan l'anomenem aquesta construcció, el que fem és posem el focus en això. Doncs igual que la bellesa, hi ha un parlar bé, com hi ha un pensar bé, i que té a veure amb totes unes formes del parlar i del pensar que tenen a veure, de nou, amb les classes dominants. Tenen a veure amb una tecnificació del pensament i de la paraula, que té a veure amb un recorregut acadèmic real o ficcionat, com és el meu cas, performat perquè poder tenir la paraula en aquests espais de paraula i de decisió d'incidència política. Perquè, de nou, si hi ha com les dues línies. D'una banda, si només legitimem els espais de poder com a espais legítims per poder parlar, i l'altra banda és, encara que no els legitimis, són els llocs d'incidència política. Si no podem viure al marge d'ells per molt que vulguem. No és com no podem viure al marge del gènere, per molt que vulguem, perquè no depèn d'una mateixa, o no podem viure al marge del capitalisme, per molt que vulguem, perquè no depèn d'una mateixa. No? És una estructura social que depèn de molts engranatges que et travessen tot el dia. No? Llavors, el parlar bé té a veure amb una tecnificació, té a veure amb un refinament, fins i tot de la veu i de la dicció. I té a veure amb això que en castellà diríem el habla, que no és exactament la llengua, és una altra cosa. És com el registre de la llengua. Això també té a veure amb el parlar bé.
I una com en relació amb això, no? Em ve al cap la Gayatri Spivak, que jo recordo llegir, no?, aquest llibre, El poder subalterno hablar, i et vaig escriure perquè et vaig dir, hosti, clar, m'he llegit això, però és que en realitat no s'entén, no? I llavors és en plan, qui habla, qui no habla, no? I recordo que va ser un bon resum o una bona explicació, diguéssim, i ho reculls també en el llibre, no? I jo, ja sé que no ets l'Spivak, però et pregunto això, no? Pot parlar la veu subalterna?
Quin piropo, no? fins i tot la possibilitat, el no ser-ho, que dona la possibilitat del sí ser-ho, no? Pot parlar el subalterna. Clar, en temps de la... En els termes de l'Espiva, que ella diu que no i després diu que sí, em sembla molt interessant tot el que passa al voltant d'aquest llibre, no? Perquè obre un debat de sobte, no? Quan apareix un debat molt gran sobre la subalternitat, però sobre la subalternitat encarnada, no? Que no és una part que es pugui deixar de banda. Però crec que en la qüestió que, amb la història que planteja l'Espiva en aquest llibre, la qüestió és la subalternitat del discurs, més en concret, no? Perquè també va haver-hi... O sigui, és una noia que es suïcida i que es suïcida tenint la regla. És la seva tia àvia que es suïcida tenint la regla perquè quedi clar que el seu suïcidi no és per un embaràs fora del matrimoni. I així tot, el que recorda d'ella és que es va suïcidar per un embaràs fora del matrimoni, no? Llavors, què passa amb aquesta menstruació que es veu i no es veu? Què passa que desapareix del relat, no? I llavors el que passa és que ella, per tant, és en el temps d'Índia colonitzada per l'Imperi Britànic, ella pertany a un grup de lliberació nacional i li demanen que cometi un assassinat polític i ella no vol cometre l'assassinat. Llavors es troba en un espai sense relat. És a dir, si qualsevol dels dos grups haguessin trobat la manera de reivindicar i d'alguna manera capturar, no? Aquell acte seu, el suïcidi, l'acte definitiu, no? hagués quedat el relat d'una altra manera. Però per l'Imperi Britànic, clar, no li anava bé com reivindicar que una persona estigués participant en un grup de resistència nacional i pel grup de resistència nacional no li anava bé reivindicar que una de les seves companyes no havia volgut, no trobava prou legítim fer un assassinat polític, no? Llavors es troba en aquest espai on el discurs mateix és subaltern perquè no té un espai on ser dit. No hi ha un espai on això pugui ser dit i pugui ser recordat i pugui ser com transmès. Llavors es deforma, no necessàriament desapareix, sinó que es va deformant i es va adaptant a algunes de les narratives que sí són com acceptables, que això és el que li succeeix. Llavors no és tant el sí o el no de si el subjecte subaltern pot parlar o no, o si el discurs subaltern pot ser dit o no, sinó quines són les condicions perquè un discurs pugui ser dit i pugui ser dit més enllà del fet de dir-lo. Si poder ser dit, pot ser dit. Però què fa que aquella forma de dir, que aquell dir, sigui política en el sentit de que entri dins de la conversa a la comunitat? Aquesta és com la pregunta que és el que ella va elaborant, tot això sense elaborar-la directament, i que és el que em sembla tan interessant d'aquest text, no?
I què fa que sigui polític aquest dir?
Ha d'haver-hi un grup de suport, ha d'haver-hi una forma d'hegemonia, que l'hegemonia no és només com aquesta gran massa total, sinó que aquest discurs ha de tenir ja un relat on poder caure, o ha de formar part de la construcció d'un relat on poder caure. Ha d'haver-hi un imaginari on aquest discurs entri. Mira, ella estava a la ràdio i abans d'entrar jo entrevistaven a una persona científica que parlava del forat negre aquest que han estat investigant, al centre de la galàxia, no sé què, no? I resulta que, ui, ara està entrant soroll, sent soroll. T'entres soroll a tu, pel micro?
No, jo et sento bé, o sigui, jo tinc unes obres a casa, però a veure si s'estan colant al micro o no, però
vale, tu les deus sentir. Perquè hem començat a fer una mica de soroll a mi aquí al costat també. Doncs estava parlant d'aquesta persona científica sobre el tema del forat negre. Jo entenia tot el que deia, o sigui, entenia totes les paraules que deia i entenia com els significats de la frase. A més, una persona que ho està explicant amb molta claredat. Però hi havia una cosa en l'imaginari d'allò que estava explicant que si jo t'ho hagués de dir avui, ara tu no t'ho sabria dir. Perquè en el fons ho vaig entendre, però hi havia alguna cosa de la comprensió d'aquell imaginari que encara no. Clar, si jo seguís llegint sobre això, tal, no sé què, no sé quantos, no? i anés parlant i tal, s'aniria creant aquest imaginari que faria possible que jo entengués més la qüestió i que la pogués explicar, ni que sigui així a tu, en una conversa, no? Llavors, que el discurs aquest entri forma part d'això, de que hi hagi un imaginari o de que estigui començant a crear un imaginari que no hi era.
Clar, em fas pensar molt...
Crec. Dicho esto, potser.
No, em fas pensar molt en la qüestió dels mitjans, no? I de quins marcs tenen i de... Jo què sé, no? O sigui, jo quan participo en una tertúlia hi ha coses que penso, bueno, aquí no les diré perquè semblarà que estic xalat, no? Si plantejo segons què, perquè tot el marc del discurs és un marc X, no? I potser el repte és com anar eixamplant o conquerint, no? O creant aquests marcs en aquests espais que són de difusió àmplia, per dir-ho així.
Sí, i després pensar sempre per qui estàs parlant, no? O sigui, els veus així de gran difusió, a mi m'ha passat també molt en tertúlies a ràdio i coses així, que no, clar que podia parlar, fixa't si podia parlar, jo tenia un micro i tenia doncs l'audiència allà, però com que en el debat de la tertúlia sempre, sempre, sempre el que jo deia com es saltava, no? Ningú no recollia mai allò, perquè realment, clar, estava analitzant des d'altres marcs la cosa, no? I no els semblava gens interessant i, bueno, doncs així era. Però jo potser no estava parlant tant per la gent que hi havia a mi a la taula, que també, però no necessàriament, sinó doncs per tota aquesta gent que estava escoltant i que potser no estaven escoltant aquest discurs perquè no és el discurs hegemònic que s'està donant tota l'estona, no? De vegades des de colors diferents, per dir-ho així, no? Des de tonalitats diferents, no? Per no pensar en el color i el partit polític, sinó des de tonalitats diferents, però des del mateix tipus de veritat. Crec que és el que més m'interessa a mi, no? El tema de una veritat que pot agafar formes diferents, però que és la mateixa veritat. Jo això ho dic de vegades així, de broma, mig de broma, mig en sèrio, no? Però com que hi ha uns temes establerts i uns temes tancats, no? Uns temes així amb un recorregut tancat, unes veritats. Llavors tu pots fer variacions sobre aquest tema, no? Per exemple, li pots canviar el gènere. I dius, vale, que revolucionària, però si estàs dient el mateix. Si li has canviat el gènere a la cosa, que no dic que això no tingui cap mena d'impacte, clar que té una mica d'impacte, però estàs dient la mateixa veritat tota l'estona, no? Perquè aquest és el marc que no es pot moure. Aquest és el marc que troba totes les resistències, no? Quan estàs plantejant una altra veritat, que no necessàriament nega la primera. Perquè això també de que només hi ha una veritat, suposa que quan tu dius una altra, estàs com substituint l'anterior. I no necessàriament, això és pensament monògam en estado puro. No necessàriament. Si és que poden haver-hi moltes veritats que conviuen i que totes plegades, també és pensament de colonial, que totes plegades fan com el marc del que és en si mateix.
I pensant com en aquest, bueno, en els diferents contextos, no? Un altre personatge molt recurrent del llibre és la teva tia Erundina i parles, per exemple, no? De com una dona amb bigoti és una cosa diferent, no? En una aldea de Galícia que en un barri de Barcelona, no?
Sí, total. I com, sobretot, com què m'ha passat a mi davant d'això, no? Com jo no vaig entendre mai que el bigoti de la meva tia Erundina, per dir alguna cosa, fos una cosa revolucionària a nivell de gènere, no? O, doncs sí, les corporalitats de la meva aldea, d'aquestes dones fortes sense cintura, que dic jo, no? Com això podia ser una cosa revolucionària. Al contrari, jo les mirava com retardades, en el sentit civilitzatori. O sigui, jo també he passat per aquí. Llavors, quan des de la urbanitat, des de la modernitat, se'n diu, el body neutral, tal, no sé quantos, llavors, clar, jo també entro en tot aquest rotllo i sento la temptació, aquest és un singular també generós, sentim la temptació d'anar cap allà a explicar-li a la meva tia Erundina el feminisme i explicar-li que és que no s'ha de depilar. Mira, l'altre dia a Mallorca va passar una anècdota, estàvem sopant i parlàvem d'això, no? De les construccions i tal, i em va dir, un company em va dir, hòstia, jo quan era adolescent portava un paquet de tabac a la butxaca. Jo mai no he fumat, mai no m'agrada fumar i mai no he fumat. Però és que la masculinitat suposava portar un paquet de tabac a la butxaca i jo, clar, m'estava construint, jo què sabia. Jo em vaig recordar que jo, sent molt, molt adolescent, molt jove, no? Amb potser 12 o 13 anys, jo em depilava amb cuchilla les cames perquè jo no tinc pèl al cos. I com que jo sabia que les dones es depilaven, jo necessitava fer que em sortís pèl per poder-me depilar. Sí, perquè en el fons no és tant la cosa, sinó el mètode de la cosa, no? És com quins són els gestos que fan que una dona sigui una dona. I clar, doncs, 13 anys prefeminista i totes aquestes coses, clar, jo estava provant d'encabir, i més jo sent la Marimacho que està tota la vida, no? Provar com d'encabir en alguna cosa. I era com, ah, vale, doncs per ser una dona, aquest rite de passatge, t'has de depilar. Què fas si no tens pèl? Doncs, en el meu cas, mirar de provocar-me'l per poder fer allò que era treure tal. Perquè no era tant tenir o no tenir, sinó treure tal. Doncs una mica tot això. El que més em preocupa d'això, efectivament, no, és com aquest retorn. Aquest retorn que és un retorn de colonització epistèmica, si volem dir així. No? Jo provo d'utilitzar amb molta delicadesa la paraula colonització justament per no treure-li el pes que té. I perquè si tot és tot, llavors res és res, desactivem, jo crec que un concepte que és central i que és molt important per totes nosaltres, no? Però diguem algo així de, sí, de colonització epistèmica, no? De tornar a disciplinar amb les nostres mogudes modernes i postmodernes, tornar a disciplinar a gent que ni tan sols ha passat per aquestes mogudes o que ha fet la resistència i a aquestes mogudes des d'altres imaginaris. Això és el que em preocupa.
Tant el llibre com el teatre amb la trilogia de Naxos, em sembla que té un pes molt important, no? Un procés de reconnexió amb els teus orígens gallecs, amb la ruralitat, no? Com t'està servint això per pensar aquestes qüestions, no?, de les que hem estat parlant i que abordes tant a l'obra com al llibre?
Doncs m'estic adonant que després, clar, els relats que fem d'una mateixa... Clar, sempre són relats polítics en aquest sentit de que sempre són ficcions, no? Autoficcions que fem. Però jo, a mi m'està com, estic tenint com una sensació així molt forta de que totes les coses que he anat fent a la meva vida o moltes de les coses que he anat fent a la meva vida i que inclou doncs, haver arribat al Marroc, com em vaig sentir al Marroc, com vaig estar allà, que tenien a veure amb retrobar com una comunitat de la que jo vaig sortir per potes, no? I vaig sortir per potes, bueno, jo he explicat molts cops perquè hi havia violència a casa meva i vaig haver de trencar amb tot, no? I vaig perdre com un espai que per mi era molt important, que era l'aldea Galícia, que era, doncs això, aquesta forma de comunitat que sense ser perfecta és i realment és diferent a les altres formes de comunitat que jo he conegut a la ciutat, no? A Barcelona, que és la ciutat que més conec en aquest sentit, perquè on vivia jo al Marroc també era bastant així com aldea ampliada, però aldea, no? I en termes de vida comunitària era bastant així. I llavors, com, clar, com finalment poder fer aquest retorn, està movent i aterrant moltes coses, que per mi important, sens dubte, a nivell personal, però que crec que tenen a veure també amb processos que són processos de la història i de la nostra història, no? I per això estic també allà com tan ficada provant d'endreçar una mica tot això.
I no sé si hi ha un risc, i potser hi ha una acusació a vegades, no? Com d'estar idealitzant potser massa, no?, aquesta vida rural, o estar idealitzant massa segons quins tipus de, bueno, de cultura o de formes de relacionar-se, no? No sé com ho veus,
sí. Això. Sí, això és molt curiós perquè salten les alarmes de seguida. O sigui, quan obres la boca sempre és com estàs idealitzant i espero si no saps ni de què parlo. O sigui, però ja com és com tota aquesta cosa civilitzatòria que està super, super, super assentada de que en el futur, no? I el futur ho dic com amb ironia, no? El futur aquest que és el futur industrial, que és el futur urbà, no? La civilització aquesta avançada que representen les ciutats és el lloc cap a on la humanitat ha de tendir i punta pelota. I llavors qualsevol matís de dir, ostres, que hi ha altres realitats que són vàlides i que estem mirant a través dels ulls urbans i que estem tota l'estona trobant negatives perquè no trobem la cosa urbana, que és el que estem buscant, o sigui, l'estem mirant des d'un paràmetre que com que no el trobem ja deixem de banda i diem tot això és dolent, només dir això, clar, ja salta una alarma perquè estem posant en qüestió una cosa que és molt central en la nostra vida europea, no? Que és com el progrés. A més, a Catalunya, que hi ha hagut tot aquest orgull de la revolució industrial sense treballar totes les violències que va suposar per la població aquesta revolució industrial, encara és més difícil, no? Fer qualsevol apunt a altres formes de vida possibles, no? I que al final des de la modernitat estem tota l'estona pensant com podem fer la vida sostenible, com podem fer l'autoconsum, com podem fer totes aquestes coses. Mira, això a Barcelona, per exemple, una cosa que se'm ve al cap, no? Barcelona, que es va criminalitzar tant, Barcelona com gran ciutat, pues això, les veïnes que criden de balcó a balcó, que treuen les cadires al carrer, tot això, fatal, 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 i al final l'Ajuntament ha hagut de posar en marxa serveis perquè les veïnes es coneguin. Però és com... es genera el problema, no?, des d'aquestes institucions i d'aquesta modernitat, perquè no és només una qüestió de la institució, Des d'aquesta modernitat es genera el problema i després es busca la solució sense reconèixer que s'ha generat el problema, que potser tot això ja ho teníem, com és que s'ha desmuntat això, no? Doncs una mica crec que l'alarma aquesta va una mica per aquí. I després l'Alba Sala García, que és aquesta companya amb un treball molt, 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 molt interessant, ella ha fet un doctorat a Pensilvània, sobre camperols, xarnegos i punks, superinteressant i realment és com una companya de pensament que a mi m'està fent molt bé llegir-la, parlar amb ella i tot això. I a ella també li van preguntar, no? Li van preguntar en la seva defensa de tesi una professora de Pensilvània, crec, potser no era Pensilvània, però vamos, em sembla que una cosa superllunyana de l'univers que ella estava parlant de la seva àvia expulsada al camp a Sòria. Li va dir a seguida, no romantitzis la via al camp. I ella, amb una finura i una intel·ligència fantàstica, va dir, jo no puc idealitzar la vida al camp perquè jo vinc d'allà. Llavors és com difícil idealitzar-la segons com, perquè o sigui, la tenim incrustada a la pell, sabem quines violències s'han viscut allà i sabem el que ha passat allà, no? I d'altra banda, el que també dic a Naxos, no? O sigui, jo podria ser un director de cine pederasta enamorat de Nova York, perquè, clar, Nova York. O sigui, Nova York es pot idealitzar, París es pot idealitzar, Berlín... Ningú li va al Wim Wenders a dir-li, no idealitzis Berlín. Però, clar, si jo em poso a parlar de la meva aldea, et deixa de queixa, és com, ui, cuidao, cuidao. Perquè estem com apuntant a una cosa que és el centre del pensament civilitzatori, és així.
I amb això que dius, no?, d'allò que portes impregnat a la pell, hi ha una noció que em sembla molt interessant, molt potent, no?, que està en el llibre, que és aquesta idea que tu dius la enculturació de l'hambre, no? Què vol dir venir de pobre, no?, en aquest sentit més profund, per dir-ho així, no? Més enllà de tenir diners o no, no?
Clar, és que a més a l'estat espanyol ha passat aquesta cosa del boom econòmic, no?, a partir dels anys 50, quan les potències internacionals de sobte troben que el franquisme és un baluarte contra el comunisme i els hi comença a semblar bé, i comencen a injectar diners, i comença tota l'època del desarrollismo, i després l'entrada a la Unió Europea, i tal, i tal, i tal. Això, unit al fet de que no hem fet memòria històrica, no perquè no la vulguem fer, sinó perquè hi ha mecanismes superpotents que ens impedeixen tota l'estona fer memòria històrica, sembla que el venir de dir avui dia, jo com a barcelonesa blanca, que vinc de pobre, sembla gairebé una frivolitat. Però venim realment d'una forma de misèria fèrrea, en el sentit de que la meva família directa, o sigui, el meu pare, la meva mare, els meus tiets, recorden perfectament d'haver passat anys. Mira, el meu tiet Bautista m'explicava aquest estiu que ell recorda quan van deixar de passar gana, no desig de margalló. Saps? No, jo deia que m'he comeria un KitKat, sinó gana de que no hi havia per menjar a casa. No? I és quan el meu avi i la meva àvia van aconseguir comprar un camp de castanys. I llavors tenien castanyes a Mansalva. I llavors això ja els hi va cobrir. I a partir de llavors va dir, vam sortir de la gana. Perquè podien fer la farina, podien acumular castanyes, podien tot, i amb això van tirar endavant. Però el meu tiet Bautista és 10 anys o 15 anys més gran que jo, És una família molt gran, amb doncs, 9 criatures, i ell és dels petits. O sigui, tots els altres ja estan migrats a França, aquell camp ja es va comprar amb diners que enviava la resta de la família des de França. S'imagina tot això, no? I tot això és una cosa que les converses, jo de tota la vida la recordo com superpresent. El tema de passar gana, el tema de la por de que si no estudies, si no esculls bé la carrera, si no tal, si no et barreges amb la gent adequada, si no et refines, si no tal, si no t'adaptes, si no tal, 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 si no tal, 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 la conseqüència sempre era passaràs gana, passaràs gana, passaràs gana. I no és cap cosa, no és només el trauma, o sigui, és una realitat. O sigui, si realment jo cometo un error i entro en una crisi econòmica jo amb mi mateixa i em fan fora de casa, no hi ha ningú que pugui dir, doncs espera que deixo, jo què sé, 20.000 euros perquè no sé què. Si això no existeix, no hi ha els contactes amb advocades, no hi ha res d'això, no hi ha el matalàs aquell que diguis podem anar fent entre totes, no? Perquè aquesta idea de venir a pobre fa que vinguis d'una comunitat totalment fragilitzada tota l'estona. Sempre dic, no? Penso que ho deia l'altre dia amb l'Ampa Vitorriaga, que quan sents algú que parla de precarietat i parla només en primera persona, saps que aquella persona ve de rica. Ve de rica. Perquè la precarietat en aquest sentit, no? La misèria i la memòria de la misèria no parla només de tu. Parla de les condicions d'envellir de la teva gent, parla de la teva xarxa afectiva, parla que totes estem més o menys vigilant que una no caigui, com fem les altres, com és tot una xarxa de classe i de classe empobrida, no? La que està aquí en joc. I la memòria de la gana és una mica tot això, la memòria de la misèria i l'enculturació de la misèria és tots aquests missatges i tota aquesta realitat que tu veus al teu voltant tota l'estona. En qualsevol crisi econòmica, en quan hi ha una mica de moguda econòmica, tota la gent al teu voltant va caient, va caient.
Bueno, portem ja gairebé 40 minuts parlant, Brigitte, però per anar acabant...
Res d'estrany entre nosaltres.
Però aquí intentarem mantenir el temps limitat.
Sí, intentarem ser una mica més formals, perquè si no, per a veure.
No, però per anar acabant, parlaves, no?, d'aquesta qüestió del franquisme i de la memòria, i un tema que jo sé que t'interessa i que treballes últimament és aquesta qüestió del trauma intergeneracional, no?
Transgeneracional. Sí.
Clar, què vol dir això en el context de l'estat espanyol?
Sí. Això és una cosa que s'han fet treballs superinteressants, doncs, a altres llocs on s'ha fet memòria històrica, no? A Xile, Argentina, Ruanda, hi ha molts treballs sobre això a Colòmbia, i que aquí no està sobre la taula, no està sobre la taula com a conseqüència de que no hi ha res sobre la taula. I que té a veure amb què passa amb la memòria quan no es pot fer. Quan no es pot fer vol dir que no es pot elaborar en tant que memòria i en tant que història. Quan tu no li pots explicar a les criatures del teu entorn què t'ha passat a la vida, no? I llavors això no ho transmets com a memòria, sinó que ho transmets com a trauma. És a dir, no passes la informació, però passes el dolor. I llavors aquest dolor es va transmetent de generació en generació d'una forma que més no és sanguínia, perquè les informacions que rebem i el dolor que rebem no és necessàriament del teu pare, de la teva mare, marca registrada, sinó com de tot l'entorn, no? I llavors es va transmetent un dolor que no saps el que és, però que està allà i que va detonant en coses, no? En coses que estan relacionades amb allò, encara que no es vegi així si no fas el vincle, no? Llavors és interessant com s'analitza, no? Què li passa a la primera generació, la generació del trauma en si mateix, què li passa a la segona i què li passa a la tercera, no? A l'estat espanyol, hem de pensar que hi ha diverses generacions del trauma directe perquè tenim la Guerra Civil, però després tenim els 40 anys de dictadura. I durant tot aquest temps va ser materialment impossible fer la memòria i materialment impossible fer la transmissió. Això, jo que he estat fent entrevistes, no?, i que estic fent entrevistes a gent des del context Charnego, però un context ja ampliat, no? Jo al principi estava amb la cosa d'incloure la memòria Charnega en la història de Catalunya i tal, però la cosa de les veritats donades, aquest era un marc donat que jo havia agafat i que hagués fet si no hi hagués hagut tanta resistència. La resistència va assenyalar que hi havia altres coses allà on s'havia de buscar, no? Llavors, estic utilitzant molt com a guia l'Abtar Bra i les seves cartografies de la diàspora, no? I és, a més, és com una evidència, no?, que una diàspora s'estudia des de l'origen, no des de l'arribada. L'arribada s'estudia un cop estudiat l'origen, no? Llavors, la diàspora que surt de tal lloc, què li passa quan arriba aquí, allà, no sé on. Llavors, jo, la paraula aquesta xarnego, a més, doncs ja sabem, no?, reivindicada i de tourner, no?, això que feien els francesos, que sembla que és interessant que ho fan els francesos, posant-li una TX, no?, per canviar una mica la paraula i reivindicar-la des de la primera persona, l'estic estudiant des d'origen. És a dir, d'on vam sortir? Qui és aquest nosaltres? Qui és aquest plural? I d'on vam sortir? Llavors, nosaltres no vam sortir d'un lloc geogràfic, sinó d'un lloc ontològic. Diguem, nosaltres vam sortir de la vida camperola. La vida camperola en les circumstàncies de l'estat espanyol, que és qui va marcar les polítiques per tothom. I d'aquesta vida camperola vam sortir cap a la modernitat a través del desmantellament de la vida camperola, feta pel franquisme, el capitalisme liberal i tot això, que quan publiquem, aquí he posat el plural perquè estic jo allà també darrere treballant a la tesi doctoral de l'Alba Sala García, queda claríssim, no?, que és superben analitzat. Llavors, ara m'he perdut. Quina era la pregunta? Ah, allò del trauma, allò del trauma. Exacte. Llavors, totes aquestes entrevistes que estic fent és molt interessant perquè tota la gent que ve de pobre, la majoria de la gent, no tothom, però la majoria de la gent no coneixem la nostra història. O sigui, les famílies no han parlat d'això. I realment qui coneix la història és perquè ha estat buscant, preguntant, d'una volta, però no ha estat una cosa espontània, no? Menys en algun cas així molt específic de gent com molt conscientment polititzada que volien transmetre aquesta història de politització, no?, de lluites. Però el que succeeix més sovint és que no coneixem la nostra història, perquè les famílies han tingut por de parlar. Han tingut por, saben perfectament que ficar-se en política és perillós i, per tant, el que han transmès és la idea de no et fiquis en això. Si no remenis això, no remenis això perquè és perillós per tu. I llavors, tot això ha afegit a la vergonya, ha afegit a la culpa, ha afegit a totes aquestes coses que ens ha succeït, no? També hi ha com molta vergonya i molta culpa en famílies que van quedar del bàndol ocultista i que per ser pobres no van poder escollir res, ni es van poder exiliar, ni van poder fer res. I van haver d'anar a la guerra, una guerra que ni volien, ni els hi tal, ni els hi res, no? Llavors, tot això és com molt interessant. I és interessant de veure que els fills i les filles dels que van guanyar la guerra des d'un lloc d'èlit, no?, de realment les èlits del franquisme i tal, coneixen perfectament la seva història. Poden estar en desacord, però han fet aquesta memòria perquè, doncs perquè sí, doncs perquè tenen retalls de diari del que van fer els seus avis i les seves àvies, tenen les fotografies, tenen tot això que també té a veure amb la classe, no? Llavors, és interessant veure això, doncs, aquesta primera generació del trauma, que en realitat són diverses generacions, no?, de silenci, tot aquest silenci, com tenen el trauma i no el transmeten, com la segona generació vol passar pàgina i no vol, perquè ha viscut massa directament tot aquest patiment. I la tercera generació rebem, ho poso entre cometes, no?, rebem com el mandat de resoldre, però no sabem el que hem de resoldre. Això em sembla com super, super. Tot això, doncs, com, per com s'ha estudiat la qüestió del trauma transgeneracional, doncs ja dic, no, a Xile, a Argentina, etc., a partir de la psicologia, fins i tot la psiquiatria i tal, no? Això és el que ens diu. Llavors, aquesta tercera generació és com super interessant perquè a mi m'escriu mogollon de gent, així com de la meva generació ampliada, no? Diguem, jo tinc 48 anys, doncs així gent d'entre 20 i pocs, 30, però que si calcules són com els seus avis i els seus besavis, els que van viure la Guerra Civil i la part del franquisme, i que estan com tirant d'aquests fils. Saps que m'escriuen i em diuen, hòstia, mira, estic fent això, no sé què és, no sé on va, però de sobte estic com fent recerca a la història de la meva àvia, que resulta que era un poble tal, no sé per on tirar, resulta que vam pensar que estava fent una història familiar i això és com molt gros, què és tot això, què està passant, tal i qual, no? I el que està passant és doncs, els cadàvers a les cunetes, no? Els cadàvers a les cunetes literals i els cadàvers a les cunetes metafòrics. Totes aquestes coses que n'hem pogut parlar i totes aquestes coses que seguim vivint aquesta censura, no? Mira tot el que passa al voltant de la cosa xarnega, que jo crec que és en la majoria dels casos, totalment inconscient, aquest rebuig que fem, aquesta memòria, però que està totalment lligat a la prohibició a fer memòria d'aquella època, perquè, clar, fer memòria d'aquella època també és veritat que reconfigura el present i reconfigura el relat del present. Llavors, tota aquesta resistència, en el fons, jo crec que té a veure justament amb aquesta història de silenci que seguim alimentant malgrat que conscientment diguem no, això no s'ha d'alimentar, però quan algú diu, ostres, anem a pensar això, això no toca, això ja no toca, això no toca, Doncs sí, toca, sí, toca. No cal que li toqui a tothom. O sigui, a mi personalment em toca, jo és el moment en què necessito fer-ho, és el moment en què ho puc fer. I jo crec que hi ha molta altra gent que està sentint el mateix i que ho està fent i es farà, serà fet, serà fet. O sigui, serà més difícil, serà més dolorós, serà més decepcionant el camí per fer-ho, però serà fet, això sense cap mena de dubte.
Doncs, Brigitte, moltes gràcies i molts, molts ànims amb aquest procés, perquè ens surten coses molt boniques i que ens ajuden a pensar, també.
Sí, sí, molt boniques. Jo crec que serà una cosa molt reparadora, per molt difícil que estigui sent, però realment, sí, ens omple de llum, ens omple de llum. Així que llarga vida.
Llarga vida. Moltes gràcies, gràcies per aquesta
estona. Gràcies a tu,
estona.
Carinyo, gràcies a tu i gràcies a la gent que ens ha escoltat.
Molt bé, doncs fins aviat. Moltes
Adéu.
Gràcies. Adéu.